Ràdio Estel.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Principat. Lleida 91.5.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, benvinguts siguin a aquesta edició extraordinària de la taula de l'Evangeli amb motiu de la diada d'avui, solemnitat de l'Epifania del Senyor, coneguda també més popularment com a Diada dels Reis. Ens hem aplegat aquí als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell amb els nostres convidats que han vingut amb alguns dels regals i que s'han portat els Reis, com ja sabem que toca aquest dia, i els que tot seguit ens presentarem. Aquests convidats són la senyora Teresa Cabanes, mare de família i presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell. Hola, Teresa.
Com estem? Heu sigut bons per a vosaltres? Jo també.
Vostè també. Això portat. Que porta tan maco li ha portat el rei.
M'ho portat els Reis, m'ho han portat els Reis, perquè jo m'acostumo a portar bé i tinc un premi.
O et fas els Reis tu mateix.
No, jo...
Senyor Casanova, no ho espatlli, sisplau, que li havia quedat molt bé.
No. És així, eh?
I vostè aquesta corbata tan maca que porta segur que li ha portat els Reis també, no?
No me l'han portat els Reis. No? M'ha portat la reina de casa.
Ah, adéu.
Ho diu amb una cara de felicitat.
Ah, exacte.
Exactament. Bé, doncs el senyor Josep Casanova és pare de família, director de Càritas Diocesana d'Urgell i administrador de l'empresa d'inserció de Càritas Nou Grapats. Així tot bé, li han portat més coses a part de la corbata, suposo, no?
Pues sí, m'han portat bones notícies pel projecte aquest, doncs, de recolzament i d'ajut i suport econòmic.
Es pot saber o alguna cosa? Bé, així a grosso modo, perquè...
Bé, pues el grup Inditex ens ha concedit una ajuda en 2 anys de 170.000 euros.
Déu-n'hi-do, que
bé. Que
crec
que pel nou projecte, no? Uh-huh. Crec que és un suport, una ajuda.
Important.
A veure, és un projecte bastant complex i que requereix una inversió de bastants diners, aproximadament 400.000 euros, per tant... Tinc que anar buscant el suport on el trobem i crec que tinc un rei més,
eh? Potser caurà alguna cosa avui també, Diada de Reis, igual que els mags d'Orient li porten alguna coseta més per aquest projecte, vull dir.
No dic pas que no.
Desitgem-ho.
Jo sempre dic el mateix, quan prego, dic, escolta, jo faig el que puc, posa-hi alguna cosa més, eh? El nostre senyor.
Sí, perquè...
però ho dubti que ho fa, eh?
No, perquè hi ha dies que et sents una mica com impotent, no?
Sí.
Però bueno, a tots ens passa això, sí.
Mossèn Manel Pal, vostè també li han portat regals als Reis.
Bé, demano sempre que em portin, no sé... A mi els primers reis de la meva vida em van portar el baptisme. Vaig ser batejat el dia dels Reis.
Ah, que maco!
Sí.
Que maco, sí.
I he nascut el dia de Nadal, per Cap d'Any és el Sant, i pels Reis és l'aniversari que sóc cristià.
A vostè la rifa li ha tocat de ple, eh?
I llavors el que demano que em portin cada dia, cada any, en aquesta festivitat, doncs això, aquesta gràcia de l'Esperit, que és el nostre baptisme.
Doncs mossèn Manel Pal és rector de diversos poblets de la Batllia Baridà i capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell. També és un regal pels malalts de l'hospital que vostè els visiti portant-li el regal de Déu.
Que, això hi puc portar poqueta,
que és Jesús que
poqueta cosa, però que el sí, que sí m'admira sempre a trobar-me amb els malalts és veure l'actitud dels familiars que tenen amb els malalts.
Sí.
I això és poc mirat. Ells els hi porten aquest regal de la companyia cada dia.
Molt bé. Doncs recordem que l'Àlex Alsina avui és al capdavant dels controls i Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix aquesta conversa sobre la litúrgia de la celebració de l'Epifania. Som-hi, doncs.
Per Nadal, Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquesta solemnitat de l'Epifania del Senyor és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 60.
Alça't, radiant, Jerusalem, que arribi la teva llum i sobre teu clareja com l'alba la glòria del Senyor. Mentre les tenebres embolcallen la terra i fosques nuvolades cobreixen les nacions, sobre teu clareja el Senyor i apareix la seva glòria. Els pobles s'acosten a la teva llum, els reis busquen la claror de la teva albada. Alça els ulls i mira el teu entorn. Tots aquests s'apleguen per venir cap a tu. Porten de lluny els teus fills. Duen als braços les teves filles. Tota radiant i meravellada, veuràs amb el cor eixamplat com aboquen damunt teu els tresors del mar i porten a casa teva la riquesa de les nacions. Et cobriran onades de camells, dromedaris de Madian i de Fa. Tots venen de Sabà portant or, encens i cantant la grandesa del Senyor.
Un oracle que té la forma d'una crida a la ciutat de Jerusalem perquè s'adoni de tot el que està passant i ho visqui com un, amb una gran alegria. La Jerusalem recobrada, diu el profeta, ha esdevingut novament llum enmig del món fosc perquè en ella hi ha el Senyor. Tot això continua sent vigent per a nosaltres. Què diem? Com mirem aquesta lectura als cristians d'avui dia, segle XXI, amb tants problemes que vivim, socials sobretot, però també dins la nostra església? Què els hi sembla? Qui vol començar? Mossèn Manel.
Mira, aquesta invitació a la joia, invitació a alçar-se, no? Sortir de les tenebres. I Jerusalem és sempre un símbol de la ciutat, no d'una persona sola, sinó de la vida social. I en aquest sentit, doncs, l'invitació a viure en la llum és per tot el món, tots els pobles. De manera que aquest és el significat potser més profund de la festa de l'Epifania. Jesús es manifesta, i no només a uns poquets, sinó realment el destí de Déu i el projecte de Déu és que sigui salvació i llum per tota la humanitat, per tots els pobles, per totes les races. De manera que els simbolismes que després trobem en els reis, un de blanc, un de... Això és una cosa popular, no? Però expressa també aquesta realitat. La salvació oferta per tothom i font d'alegria i font de goig.
Teresa?
A veure, jo sempre dic que la glòria que Jesús ens ve a portar com a Senyor sempre és aquesta llum que la lectura refereix. Hem anat visquent totes les festes de Nadal. L'Epifania, doncs, és una festa molt popular. És una festa potser poc viscuda cristianament perquè se'ns emporta una sèrie de fets i de narracions que allunyen molt el missatge important de la festa, però en aquesta primera lectura, que és molt antiga, ja li dona aquest regust d'immensitat, no? Ja posa Jerusalem com el centre que esdevindrà. Jesús puja a Jerusalem, Jesús mort a Jerusalem, Jesús ressuscita. Crec que aquesta gran visió d'una ciutat com era Jerusalem a l'època, perquè això té molts anys, aquí queda super, super magnificada. I no solament això, sinó que allà conflueix tot. Vol dir que en Jesús se centra tota la humanitat i tota la reflexió de la gent.
Bé, un altre cop torna a sortir la llum, les tenebres.
Sí,
o sigui, és el guió. Jo faig molta referència a aquest tema perquè, com avui dia, hi ha tota aquesta espècie de noves religions, no sé com dir-ho, que ofereixen, i tots parlen de lo mateix, de la llum i tot això. Si nosaltres ja fa temps que ho tenim escrit. La universalitat és lo novedós dels textos evangèlics d'aquest d'aquesta festa. Som els precursors de l'Església, l'Evangeli, és el precursor de la globalització, que això... I això ens fa... ens hauria de fer canviar la mirada del nostre món diferent. La mirada que abans parlàvem un altre dia, també se'n parlava, la mirada de Déu. Perquè segons si miréssim el nostre món amb la mirada de Déu, no tindríem les fronteres, eh? I sí, això sí, sí. Sembla que ho tenim bastant assumit, que tenen que haver-hi fronteres. Potser no tindríem tantes fronteres. Pensem en la imatge de Melilla, no?
Sí, sí. No, i aquí ho diu ben clar, eh?
Res més.
Bé, no t'ho digui, digui-ho breument, però ho digui-ho.
No, però, sí. Bueno, abans el mossèn m'ha agradat dir el to festiu, alça't, no? Molta societat, diríem avui, perquè Jerusalem avui és la nostra societat, les nostres ciutats.
Sí, sí, sí.
Molta societat. Per això també alça. Podem, molta.
Sí, sí, sí.
El salm responsorial d'aquesta solemnitat de l'Epifania del Senyor és el número 71, i té per resposta: tots els pobles, Senyor, us faran homenatge. Què hi portarien d'aquest salm, vostès? Què els hi sembla? Interessant a remarcar. Tot és maco, però... Com...
Fa una reafirmació en el que el Josep explicava abans, no? En aquesta universalitat que els homes som, que els homes som tots. Això a vegades, moltes vegades, costa d'explicar que si aquests sí, aquests no, els homes som per tots, la salvació és per tots. Algú encara pregunta que si els que no creuen també se salvaran. I quan tu dius se salvarà tothom, la gent doncs es sorprèn molt. Però verdaderament el missatge és aquest.
Jo també voldria afegir una cosa, que aquí... Tant el text primer d'Isaïes com aquest salm, aquestes que van a Jerusalem porten alguna cosa cadascú. Llavors, l'aportació en aquesta globalització, que diem, doncs, cada poble i cada persona té qualitats personals. I llavors, aportar això és el regal dels reis. O sigui, cada civilització aporta una cosa original pel bé comú, per la glòria de Déu, sí, sí, del Senyor.
Proposo que continuem endavant i ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes i del capítol tercer.
Germans, segurament heu sentit dir que Déu m'ha confiat la missió de comunicar-vos la seva gràcia. Per una revelació he conegut el misteri secret que els homes no havien conegut en les generacions passades, tal com ara Déu l'ha revelat per l'Esperit als sants apòstols de Crist i als profetes. El secret és aquest, que des d'ara, per l'Evangeli, tots els pobles en Jesucrist tenen part en la mateixa herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa.
Uns breus versets que serveixen per a sintetitzar magníficament la novetat de l'Evangeli com a superació de les barreres del poble jueu i expressar la universalitat del missatge que aquest comporta aquest Evangeli. Abans ens ho deia el senyor Casanova, que totes aquestes lectures ens expressen una universalitat. En definitiva, Déu ha vingut per a tots. Què els sembla, doncs, d'aportar sobre aquesta lectura?
Sí. Jo voldria subratllar això que diu ell, que adonar-nos d'això és comprendre un misteri secret. Diu que fins ara no ha aparegut prou això. Sant Pau, les seves cartes, aquestes als cristians d'Èfes, és de les últimes que va redactar. I en les últimes cartes sempre parla d'aquest misteri de Déu. Aquesta paraula misteri surt en les últimes cartes de Sant Pau. I el misteri ho agafa tota la globalitat del pla de Déu de salvació. I aquest misteri secret, una cosa amagada, que es fa, dona a llum i es comprèn en els últims temps, és això, que Déu vol salvar tothom. i que no és només el poble d'Israel que té l'exclusiva i té el privilegi. Sí que és un privilegi, però després aquest poble de Déu som tots nosaltres. I aquest és el gran missatge de Jesús i el misteri secret que Sant Pau diu que s'ha revelat últimament.
I que l'ha revelat, jo trobo que és important que en aquest passatge surt l'esperit, que fins ara doncs potser quedava com una mica, o almenys no havíem, en aquests últims textos llegits, l'esperit no sortia. I en aquí Sant Pau ja l'introdueix, i introdueix els sants apòstols de Crist i els profetes. Aquests sants apòstols de Crist seríem tots, perquè verdaderament els profetes van ser una cosa, l'esperit una altra, i nosaltres seríem aquests apòstols que hauríem de comunicar a tothom i fer present això que diem. I jo crec que és molt important dir que la salvació és per a tots. Crec que és molt important.
La comunicació. La missió que diu Sant Pau, diu, arribo a la missió de comunicar-vos la seva gràcia. És la nostra missió. Com comuniquem la gràcia de Déu avui? Aquesta és la reflexió que m'inspira.
Com creu vostè que haurien de fer-ho? Què se li acut? Perquè segur que en té pensats molts pensaments. No. Perdó per la redundància.
En el nostre món el que està claríssim, que missatge i missatge hem d'anar junts. Que si volem comunicar la gràcia de Déu, hem de ser molt coherents amb el que fem i com organitzem i com ens estructurem. Això és molt important. Per tant, això requereix molt canvi amb l'estructura eclesial i molt canvi amb els fidels a l'hora d'implicar-nos i de presentar-nos i de fer, perquè tot té que ser més coherent. Això, aquest Papa Nou en sap molt, d'això, de comunicar la gràcia de Déu, perquè fixa's que busca sempre el petit gest, per insignificant que sigui. Per què? Perquè és molt important. I té que comunicar el que diu i expressa, tenint molta coherència. I això crec que té que ser un inici d'un canvi. Perquè al nostre món avui dia no n'hi ha prou de parlar, de comunicar.
Exacte.
Has de ser molt coherent amb el que fas. Per això he dit abans que missatge i missatger van junts. Per això és la meva reflexió,
Sí, sí.
Ja que m'ho has preguntat,
sí, sí,
Maria.
Sí, sí, si volen donar alguna pista més, doncs encantats,
Però el sentit de comunicació, avui que parlem molt de comunicació,
sí, sí,
és que Sant Pau ja era un periodista.
Ja, era un gran comunicador.
Era un periodista número 1.
Sí, sí. Donava testimoni del que vivia.
Correcte. Sí,
sí. I ja està.
Comunicava, però comunicava amb coherència del que creia, pensava i feia.
Potser a nosaltres, cristians, avui dia, ens manca una miqueta aquesta...
Jo crec que...
acció, de ser més comunicadors de la vida de Déu. Què els hi sembla?
Que jo crec que lliguem poc l'Evangeli amb la comunicació. Jo crec que l'Evangeli, i jo que em dedico a fer catequesi, ho veig molt, té un llenguatge que si la gent no l'aprofundeix, moltes i moltes vegades en aquest món en què... La bona escritura i el bon llegir estan en demodé, per dir alguna cosa, doncs no comunica. Per tant, hem de trobar, i amb això estic molt d'acord amb el Josep, aquesta comunicació que sedueixi. La comunicació sedueix quan un veu una actitud. I crec que els cristians, quantes i quantes vegades, això aquí altres cops ho hem comentat, potser la nostra coherència no va... amb aquests missatges tan meravellosos, perquè quan ho llegeixes amb ulls de fe i amb una mica de coneixement, és perfecte.
Doncs podríem continuar endavant, suggereixo, perquè ja només ens manca per escoltar i comentar la lectura a l'Evangeli, però abans doncs, sempre ens agrada recordar als oients doncs, qui fem possible el programa, en definitiva els tertulians, que avui són la Teresa Cabanes, mare de família i presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell, amb en Josep Casanova, pare de família, director de Càritas Diocesana d'Urgell i administrador de l'empresa d'inserció de Càritas Nou Grapats, i amb mossèn Manel Pal, rector de diversos poblets de la Batllia Baridà i capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell. Ara sí, escoltem l'Evangeli de Sant Mateu del capítol segon.
Quan va néixer Jesús a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren d'Orient uns mags i en arribar a Jerusalem preguntaven:
on és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist com s'aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge.
El rei Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s'inquietaren en sentir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sacerdots amb els lletrats del poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells respongueren:
a Betlem de Judea. Així ho escriu el profeta: Betlem, terra de Judà, no és de cap manera la més petita entre les famílies de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble.
Llavors Herodes cridà secretament els mags i s'informà ben bé del moment en què s'havia aparegut l'estrella. Després els encaminà a Betlem amb aquesta recomanació:
aneu, busqueu-lo ben bé, aquest nen, i quan l'haureu trobat, feu-m'ho saber, que jo també vull presentar-li el meu homenatge.
Sortint de l'audiència del rei, es posaren en camí. Llavors s'adonaren que l'estrella que havien vist aixecar-se anava davant d'ells fins que s'aturà sobre el lloc on hi havia el nen. La seva alegria en veure allà l'estrella va ser immensa. Entraren tot seguit a la casa. Veieren el nen amb Maria, la seva mare, i prostrats a terra li presentaren el seu homenatge. Van obrir llavors les seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra. Després, advertits en un somni que no anessin pas a veure Herodes, se'n tornaren al seu país per un altre camí.
Fragment de l'Evangeli de Mateu, que és, per altra banda, l'únic que ens narra l'episodi dels mags que venen a visitar i a veure el Messies tot just nat. És un relat ben conegut i popular, com tots sabem. Però, clar, també és una ocasió per demanar-nos quin missatge hi rebem els cristians avui dia a través d'aquestes paraules, a part de l'encant i la màgia i l'escena que es contempla. Què més hem d'entendre els cristians en aquest relat? Què diu vostè, senyor Casanova?
A mi aquest text m'agrada molt, perquè jo també voldria trobar l'estrella, no? tots busquem l'estrella. I m'hi sento tan identificat, perquè diu: la seva alegria es veurà en veure allà l'estrella va ser immensa. L'estrella que ens orienti, l'estrella que ens ajuda a trobar a Déu en els misteris dels nostres moments, no? I aquesta és l'estrella que volem, i és l'estrella que li demanem a Déu, que ens il·lumini aquesta llum, que ens ajuda a trobar l'estrella. No com una màgia, de dir, un miraculós, de que és l'estrella de que, en certa manera, ens guia en les nostres vides, perquè al fin i al cap en el procés de la nostra vida és també un procés de llums i foscors. No tot és llum. I contínuament necessitem a veure l'estrella que portem tots, i això n'estic convençut, que tots Déu ens ha donat una estrella, però que moltes vegades la perdem. També hi ha un llibre que diu La buena brújula.
Sí, sí.
Que ve a fer referència a aquesta mena d'estrella interna de cadascú, no? La brújula interna de cadascú. Aquesta és l'estrella.
I aquesta estrella ha de brillar, perquè moltes vegades, quan s'apaga, és quan tots perdem aquesta necessitat de buscar Déu. Buscar Déu vol dir que si l'estrella ens guia, en un moment o altre es para, tal com diu el text. Aquest text jo sempre he pensat que, esclar, l'hem enfocat molt en el moment de l'adoració i, bueno, popularment és una festa bonica, perquè jo crec que totes les festes que apropen els infants a la realitat de Jesús són importants, però crec que hem d'anar una mica més enllà i centrar molt aquest missatge, no? Aquest missatge de que ells estan contents quan veuen l'estrella que s'atura a la casa. No de la casa, sinó de que l'estrella els hi diu aquí. I nosaltres és el que, quan sentim això, ho hauríem de fer. I a vegades ho sentim i en fugim.
Jo volia dir una cosa, que aquest evangeli de Sant Mateu, i l'evangeli de Mateu, hi ha moltes referències a l'Antic Testament. i més que en altres evangelis encara. I una de les referències de l'Antic Testament és la profecia d'un Messies que seria l'estrella de Jacob, aquesta estrella que guia. I això potser també avui dia ens costa de comprendre el que significava els guiatges d'una estrella en el món antic, en aquell temps en què no hi havia rellotges i no hi havia calendaris, ni hi havia coses. Els pastors es guiaven per l'estrella, els mariners es guiaven per les estrelles, els astròlegs volien predir coses del futur per les estrelles. I això nosaltres ho hem perdut una mica, perquè no el mirem mai, les estrelles. I jo encara recordo que quan pasturaves les vaques al vespre, a la nit si sortia l'estel Bové, sí, en dèiem.
Jo sí que me'n recordo. Sí.
L'estel Bové.
També tinc l'experiència de l'estel del Bové.
Ah, veus? Bé, vull dir, la gent miraven els estels per orientar-se, per guiar-se. Llavors, realment, en la història i en la vida, és Déu l'estrella, és Déu que ens guia. I aquests astròlegs de l'Orient, que en diem Max, en diem Reis, però el Reis no ho diu.
El text no ho diu.
No ho diu mai, que siguin Reis. Però Max sí que ho diuen. Sí. Perquè els Max eren astròlegs que miraven els estels. I comprenien llavors un signe, que volia dir allò, i es posen en camí.
Clar, clar.
Dir, nosaltres mirar els signes del temps, que diem, és mirar les estrelles. Això de Joan 23, que tothom en va parlar, que hem de mirar els signes del temps. Sí. Però els signes del temps no vol dir la meteorologia,
el
temps que farà demà. Ni vol dir un anàlisi sociològic de que, com estan les coses d'avui, sinó els signes del regne de Déu.
Exacte.
Els signes del temps diví. I aquests signes del temps diví és l'estrella que ens guia. I aquests signes són l'amor. Sempre que hi ha un acte d'amor entre les persones, entre les societats o en les coses, estem seguint una estrella, perquè l'estrella és aquesta. La llum és aquesta.
Jo penso que hem d'insistir molt en aquesta estrella. D'aquest text, jo crec que és el més rellevant, malgrat que és un text que, com diu ell, ens agrada a tots, perquè...
Sí.
I a mi m'agrada per això, no? Perquè és un d'aquells que en les criatures i en els nens, quan els hi expliques, esclar, hi entren més fàcilment. Potser nosaltres ens centrem més en que eren uns mags que no passen aquesta estrella. Però crec que hem d'anar per aquí per explicar-los el misteri.
L'alegria també, eh?
Sí,
l'alegria de veure l'estrella, eh? I l'alegria del... Bueno, com diu el papa actual.
De l'Evangeli.
De l'Evangeli.
Sí.
O sigui, tot va lligat, eh?
Sí.
Res més.
Doncs no volen... comentar cap més cosa d'això?
És que jo penso que...
Sí, Déu-n'hi-do el que ha anat sortint, eh?
El que ha sortit és molt proper a tothom i que tothom pot entendre senzillament, perquè aquesta estrella la veiem i la tenim. El que passa que a vegades tanquem els ulls, eh? Per no fer-nos-hi mal.
O sigui que aquestes lectures de la solemnitat de l'Epifania del Senyor doncs també han estat una invitació a viure en la llum, i una llum que és per a tots els pobles. Això ho hem de recordar sempre, que Jesús es manifesta per a tots i que la salvació, redundant, és oferta per a tothom. També hem remarcat la universalitat, com acabem de dir, doncs d'aquest missatge de l'Evangeli. Recordem una vegada més. Cerquem l'estrella, que és una paraula que ha sortit a la lectura de l'Evangeli, però també en el ressò dels comentaris que han fet els tertulians. Cerquem l'estrella perquè ens orienti i ens ajudi a trobar on és Jesús, on és Déu, perquè ens guiï cada dia de la nostra vida. No només els diumenges quan anem a missa, cada dia de la nostra vida, quan treballem, quan vivim amb la família, quan som amb els amics. Recordem-ho i tinguem-ho present. Esperem i desitgem que a tots vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, doncs els hagin portat molts regals, també com a expressió de que hi ha una bona entesa, hi ha una estimació entre nosaltres, familiars, també amics i coneguts. Agraïm la presència al programa de Josep Casanova. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres i fins una altra.
Fins una altra. I també a vostè, mossèn Manel Pal, gràcies, sí, pels seus comentaris, és sempre oportuns i portant-nos sempre a l'Evangeli. I també recordar-los, amics, doncs, que ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, aquest diumenge per a comentar les lectures de la festa del baptisme del Senyor. Ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic, doncs amb els comentaris, els oferint novetats o aportacions, les seves opinions i tot allò que pugui millorar el programa. Continuem fent-ho, sisplau, a la nostra adreça taulodangeli@radioestel.cat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.